Catalunya que hi ha debats que no estan oberts. I el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic Antoni Trilla ha afirmat aquest matí que el creixement actual del Covid és difícilment controlable si no es fan alguns passos més per reduir el contacte i limitar també la mobilitat. I avui també us podem explicar que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha comunicat que deixa Twitter. En un missatge als seus perfils a Facebook i Instagram ha explicat que Twitter l'allunya dels objectius de fer bona política i millorar la vida de les persones, perquè la xarxa, diu Colau, acaba ocupant amb el seu temps com també amb la seva energia. I un altre home, ara han de sortir a l'exterior, un altre home negre, mort a mans de la policia a Minneapolis, als Estats Units, aquest diumenge. Dante Wright, de 20 anys, ha estat tirotejat després que l'aturessin per una infracció de trànsit. El nou episodi coincideix aquests dies amb el judici per l'assassinat de George Floyd. I en clau cultural us destaquem que Nomadland és la pel·lícula que retrata la vida nòmada als Estats Units actuals. S'ha coronat com la gran triomfadora de la nit als premis de l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, el que es coneix com els BAFTA. I ja per acabar us expliquem que aquest dimecres a les 7 de la tarda es presentarà a la parròquia de Sant Pau de Badalona la campanya solidària Àfrica és l'horitzó. L'acte serà en benefici de les persones afectades per l'incendi de la nau al barri del Gorg. En total són 150 escultures en 6 models diferents de caiucos que ja s'estan venent. Aquestes permetran recollir fons econòmics per tal de possibilitar un projecte d'inserció sociolaboral de membres d'aquest col·lectiu. Fins aquí la informació. Ens actualitzem, com sempre, d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Aquí estem en directe als estudis de Ràdio Estel. Són en aquests moments les 10 del matí i 3 minuts. Bueno.
50ers. Sergi Mas.
Què tal, família, com esteu? Família Cinquanteril, programa número 345. 345 de Cinquanters. Aquí estem. L'equip al complet. Toni Huguet, control de so. Què tal, Toni? Bé, programa de divendres de Serrat, molt bé. Crec que força bé. A més, va quadrar. Gràcies, fins al proper dilluns. Tit, tit. Impressionant. Estefania Burgos, què tal, Estefi? Bon dia.
Bon dia.
Pensa avui com si anessis de casament.
Ah, sí?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno,
sí.
És que avui d'estreno todo, eh?
Ah! Ara!
Fins i tot les calces.
Vaja.
Vaig d'estreno total.
Estrenes calces.
Estreno tot. Sabates.
Jo... Sabates
vaig
també.
Vaig gastar les dues targetes que tenia. Ah,
la targeta. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ah, molt bé, molt bé. Una chica mango, eh? Ojo, eh?
Sempre chica mango.
Molt bé, queda bé. Sí, sí. Pues benvinguda, Estefi. I jo mateix, ja sabeu que us parla Agatha Liss. Vàries coses. Una, tenim una setmana maca. Tenim una setmana maca, 50. Jo crec que totes les setmanes són maques. Crec. En aquest sentit, us diré que demà conversarem via Zoom amb Gerard Romero, periodista, comunicador, jove, trainter, permanentment actiu al que fa el món de les xarxes. De fet, el seu canal que ha fet de Twitch compta amb aquesta plataforma, que ara surt en plataformes com bolets, directament. Doncs li està funcionant molt bé i, bueno, si no ho està petant, està fent soroll. Perquè al final es tracta d'això, de comunicar coses interessants i actives. Número una. Número dos, el dimecres, demà passat dimecres, ens visita aquí, aquest estudi, Josep Lluís Merlos. Tota una institució al món del periodisme, al món de la comunicació, relacionada especialment, els darrers 25 anys, és la persona que més sap de motor a aquest país, sens dubte. I a banda de l'amistat personal, doncs per mi és un honor, un plaer, la possibilitat de portar aquí a Josep Lluís Merlos. Cosa que li agraeixo molt, molt més del que ell s'imagina. I número 4, dijous, proper dijous, farem un experiment. Sabeu aquell programa de TV3 que es diu El Cotxe? Que és un programa on l'Eloi Vila entrevista persones conegudes, famosos, famoses, gent a tenir en compte, i jo crec que se'ls ha acabat el... Se'ls ha acabat el llistat i han dit, Sergi Mas, vine. Mm? I, bueno, ja aniré. Aleshores, he fet una contraproposta davant de la invitació de, escolta, vols venir que t'entrevistarem al cotxe? Sí, home, sí. Diu, mira, tinc una idea. Segur que en aquell moment han pensat, ui, aviam aquest què vol. Els egos i les persones. Digo, no, mira, per què no entrevisto a Eloi Vila... I les meves ulleres? Aquestes són? No, les de prop. Aquí, estan aquí. Vale, perdó. Per què no entrevisto a l'Eloi Vila de 10:30 a 11? Ell ve a la segona part del programa, ell ve a la segona part dels 50ers, i a les 11 acabem l'entrevista, ens fiquem dins el cotxe i ell em porta a casa perquè més o menys fan una mena de servei de taxi. Mm? Ell em porta a casa i gravem la segona entrevista. Et sembla bona idea? Sí? Doncs farem una doble entrevista. La segona, suposo que la editaran i ja, doncs ja la veureu properament. Doncs farem això el dijous. De 10:30 a 11, Eloi Vila al cotxe. Vale? Aquí, a Ràdio Estel. I de 11 a 11:30 farem l'entrevista d'Eloi a un servidor. Ja està. És l'única idea que he tingut la setmana passada. I va sortir bé i la van comprar. Per cert, els científics, la comunitat científica, demana més control del contagi de virus per l'aire. Bueno. Recomanen evitar aerosols. És a dir, el 80% són desodorants. Si no hi ha sprays per matar escarabats... I, perdó, i els àrbitres de futbol? Com assenyalen el lloc on s'ha de posar la pilota? Què han de portar a partir d'ara? Un rolón per assenyalar on s'ha de col·locar la pilota? Mm? Bueno, escolta, si aquest és un problema, doncs endavant. Mm? La guerra contra el Covid es trasllada a l'aire. Bueno, ja ventilem, ja fem tot el que sigui possible. Mm? Però segurament no ho estarem fent bé. I per acabar, perquè tenim molta cosa i molt tema avui, molt. Per acabar. Ens ha deixat, a les darreres hores, per mi, una institució al món de l'esport. I ha estat aquestes hores. Un porter d'hoquei patins que va militar al Barça als anys 70 i 80. a més a més, el pare d'una molt bona amiga. Molt bona amiga. I molt bona gent. Ella i ell. I la mami, també. Ens ha deixat Carles Trullols, porter del Barça d'hoquei patins a les darreres hores. Porter del Barça d'hoquei patins, i insisteixo, als anys 70-80, a més, amb una veu de doblador extraordinària, i no es va dedicar mai, però malauradament la vida té diferents parts i Carles, doncs, ens ha deixat aquesta primera part de la vida. Un petó molt gran a Carlita, a Carlinha, com habitualment li dic, i molts ànims a ella, a la mami, als fills i a la família en general. Així està el tema, i així comencem els 50ers d'avui, dilluns, dia... No podem començar? No? Bueno, però jo ja acabo ja l'editorial. Acabo ja els 50ers, la presentació d'aquests 50ers del dilluns, dia 12 d'abril de 2021.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Quina versió tan maca del Roxanne. Com sempre, un dels nostres grups predilectes, els 50ers. Programa en directe, avui dilluns, dia 12 d'abril de 2021. Habitualment, quan arriba l'època de les vacances, diem bones vacances, on aneu? A la Costa Brava, a la Costa Daurada, a Galícia, Astúries, Andalusia, Almeria... Espanya és una meravella, sí senyor. Tot això fins ara, però com serà el turisme del futur? Com serà el turisme del futur? Com viatjarem? Bueno, possiblement igual. Bueno, possiblement. O no. Jo recordo fa anys que dèiem, no, a l'any 2000 existirà el cotxe volador, que et posaràs com una motxilla, una hèlice, i serem helicòpteros volantes. Bueno, una cosa és el transport, però i els llocs, i les localitzacions, i els establiments hotelers. Vull parlar amb Álvaro Carrillo, que és director general de l'Institut Tecnològic Hotelero, sobre el turisme del futur. Hola, Álvaro, què tal? Bon dia, buenos días.
Què tal? Bon dia, buenos días.
Qué miedo. Miedo a lo desconocido. Cuando Estefanía Burgos, productora del programa, esta mañana me ha dicho, no, es que de aquí a unos años, no me atrevo a ponerle cifra, el turismo será bastante diferente. Por ejemplo, los establecimientos hoteleros. ¿Esto es cierto o se lo ha inventado Estefanía?
No, los hoteles, yo creo que Estefanía está en lo cierto, van a cambiar, pero no van a cambiar porque ellos quieren cambiar, porque sí, que siempre hay que tener un punto de innovación y cambio, sino básicamente porque vamos a cambiar nosotros. Entonces, los hoteles, algunos serán disruptivos y harán cosas muy extravagantes que saldrán en televisión, como vemos ahora hay una feria sobre turismo, entonces ves que hay robots por ahí andando con forma humanoide.
Siempre suelen ser en Frankfurt. No sé qué pasa, que todas las hacen allí.
No, pero jo, en Barcelona tenemos muy buenas ferias, sí. En Fira, en Madrid, en Valencia, en Málaga.
Sí,
entonces,
cierto.
Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, del sector turístico que van a cambiar mucho.
¿Ah?
¿Cómo va a cambiar el mundo de las ferias? ¿Cómo va a cambiar el mundo de los viajes corporativos? Y yo creo que ahí sí que va a haber más cambios, porque las costumbres que tenemos ahora con respecto a viajar de negocios o ir a ferias van a cambiar mucho más que las vacaciones. Nosotros vamos a seguir haciendo vacaciones, lo que pasa es que vamos a hacer vacaciones utilizando la tecnología como lo estamos utilizando ahora. Y estamos utilizando ahora la tecnología tecnología muchísimo más que lo utilizábamos desgraciadamente hace un año.
Sí,
esto
sí.
De la pandemia ha servido para acelerar muchísimos cambios que no pensábamos nunca, llamar tanto a Glovo y a Deliveroo para que te lleve cosas a casa,
sí.
El hacerlo todo desde casa a golpe de un clic, el ver tantas series en televisión cuando pensábamos que la televisión iba a morir, pues ahora no, estamos mucho más enganchados a las pantallas. Entonces hay muchos cambios que el cliente está haciendo y el hotel tiene que seguirle.
Hay matizar, yo creo que la televisión se muere, le quedan 5 años, pero las pantallas viven, y viven para siempre, porque desde que nos despertamos, despertador, teléfono móvil, reloj, Alexa, todos son pantallas. Una particularidad, ¿me dices que posiblemente se acaben las ferias o habrá una reducción importante en torno a las ferias, tal y como la entendemos, que es ir a un lugar y llevar a casa, volver a casa con una bolsa llena de folletos?
Desde ese punto de vista, como cliente final, si las ferias de negocio, donde tú vas a una feria a ver a gente, a conocer a otras personas para tener negocios con ellos y a cerrar acuerdos y firmar contratos, esas van a seguir existiendo. Lo que pasa es que va a haber un mix. Algunas serán a través de medios digitales,
sí.
Pero la facilidad, la eficiencia que consigues en una feria teniendo 6 reuniones seguidas con distintas personas, encontrándote con gente que no esperabas o que alguien te presente a un tercero,
sí.
Que simplemente has coincidido, eso se tiene que seguir haciendo porque es muy eficiente. Conseguir negocios de esa manera es muy eficiente. Reunir en un solo sitio a tantas personas para hablar de negocios es muy difícil que la tecnología, ojo, en el corto plazo,
sí.
En el corto plazo lo sustituya. Pero desde el punto de vista de cliente final, ir a una feria para coger un llavero de tal destino o para recoger tal folleto, eso yo creo que va a ir, no es que se vaya a acabar mañana, pero poquito a poco va a ir decayendo con el tiempo porque lo vamos a poder hacer mucho más eficientemente de manera virtual. Y en vez de conseguir un llaverito
sí.
del destino Miami, me
sí.
lo invento,
sí.
Pues te vas a llevar un abono para conseguir algo en Amazon o un viaje a través de tal agencia de viajes y serán regalos digitales. En vez de regalos físicos, que es por lo que muchas veces el cliente final va a una feria, para conseguir llevarse los folletos o el premio o el paraguas que le dan en algún sitio.
Me gusta, me apasiona, pero no sé si tanto. Es decir, ¿sería posible combinar? ¿Sería posible la perdurabilidad de los dos sistemas? Porque, hombre, ir a Alimentaria, Barcelona, a través de una pantalla en tu habitación de casa. Bueno, hay dos sectores. Uno, el profesional, que seguramente podrás exhibir un volumen de negocio mucho más potente porque estás en contacto con dos personas y te entra otra a través del Zoom de Singapur que se está interesando en tu producto. Bien, eso es correcto, no, correctísimo, nivel profesional, pero a nivel de usuario...
Sí, la experiencia es distinta, pero aquí vamos a ser nosotros, tanto desde el punto de vista, nosotros los usuarios, desde
sí.
el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional,
sí.
los que vayamos dando cuáles son las pautas para saber, y la solución que tenemos ahora son los formatos híbridos. Hay eventos que sí. físicamente puedes ir al evento a disfrutar de él, y también lo puedes hacer a través de los distintos canales, porque hay distintas herramientas para poder hacerlo. Y va a ser la oferta, la demanda, la que tire de la oferta para ver en qué sentido tiene, y lo vamos a ver con los cupos. Yo voy a hacer un evento híbrido y en físico reservo para 500 personas y en digital lo reservo para 5.000. Y en función de cómo vaya evolucionando la demanda, tendremos que ampliar o reducir el tamaño físico y ampliar o reducir el tamaño online, porque todas estas cosas llevan coste. Entonces, en función de la demanda que haya y cómo vaya respondiendo la demanda, iremos ampliando o reduciendo lo que antes teníamos solamente en formato físico.
Independientemente de que sea bueno o malo, eso será.
Efectivamente. No es que sea bueno o malo, sino que desde el punto de vista de negocio y profesional es
sí.
lo más eficiente y lo más rentable.
Vale. Cuando aparece, por ejemplo, hace 2 meses o 3, el iPhone 12, pues con amigos siempre comentamos, o comento, digo, esto ya lo sabían desde hace 10 años. Esto ya lo tienen programado. Y ya saben ahora, hablo desde la ignorancia y el desconocimiento, Álvaro, y ya saben sí. ahora que de aquí a 3 años saldrá el iPhone 20 yo qué sé, pues poniendo la cara tendrás acceso a la compra, que igual ya ahora ya se hace, a la compra del supermercado y no hará falta pasar esa vergüenza diaria que es coger el paquete de sal, ponerlo en el carrito, llegar a la caja, sacar el paquete de sal, que lo pasen por el escáner, coger el paquete de sal, volverlo a poner en el carrito, ir al parking. Es decir, yo creo que Decathlon ya hace. Tú pasas por el mostrador, en Decathlon al menos, y ya... No sé cómo lo hacen, pero será inteligencia artificial. ¡Ras! Ya de una manera, ya te lo cobran todo. Y es mágico.
Sí, sí.
Vale. Pero eso... O sea, la pregunta que quiero hacer es, Álvaro, ¿tú qué sabes del futuro?
No, del futuro no sabemos nada más que desde el punto de vista personal, y muchas veces nos equivocamos. Y te pongo aquí un ejemplo que siempre, algunas veces, intentando intercambiar estos puntos de vista, yo creo que tú y yo somos más de la misma quinta o similar, estamos por encima de los 50.
50, generación 50, la mejor.
¿Qué es lo que pensaste cuando viste a la primera persona hablando con teléfono móvil en la calle? Yo lo que pensé fue como, menudo tío imbécil, estábamos en los años, no sé si eran los 90...
Ochenta.
Eso ya era el zapatófono, el que iba en el coche con el maletín.
Te lo digo yo, te lo digo yo, que iba en mi 600D, con un zapatófono para hacer partidos de fútbol de regional para Radio España, cadena catalana, y yo, ahora lo puedo confesar porque ya ha prescrito, me hacía el chulo en los semáforos cuando bajaba la ventanilla del 600, me hacía el chulo y veía cómo pasaba una chica y con el teléfono hacía ver que llamaba, porque ya no tenía batería después del partido.
Era como el descapotable.
Exacto.
Lo que pensamos el común de los mortales es, este tío no podrá llamar desde su casa tranquilamente, desde la oficina, o si tiene mucha urgencia, que llame desde una cabina.
Sí.
Porque todos teníamos cierto rechazo a hacer algo que era hablar por teléfono en una conversación que pensábamos que tendría que ser más o menos privada en la calle. Y esto lo hemos pensado yo creo que todos los que no somos nativos digitales, los que hemos visto por primera vez a alguien hablando por teléfono en la calle y nos ha sorprendido. Ahora, pues no sé cuántos cacharros conectados a Internet tienes tú, pero yo tengo unos cuantos, tanto desde el punto de vista personal que los llevo como en casa. Entonces, la propia percepción que tenemos de la tecnología, incluso nosotros mismos, cambia. Entonces, si nuestra propia percepción de un dispositivo tecnológico va evolucionando con el tiempo, como para intentar hacer predicciones de cómo va a responder el mercado, no ya un grupo de clientes, sino el mercado en su conjunto con respecto a una tecnología, lo que decías tú del iPhone 12.
Sí.
Y aquí hay grandes, podríamos decir que hay grandes cagadas. Cuando salieron las Google Glasses, no sé si os acordáis, hace 6-8 años.
Sí.
Oye, no, esto es el futuro y tal. Ojo, Google, una de las mayores tecnológicas del mundo.
Retirado.
Sí, y se dieron cuenta que efectivamente lo que sus ingenieros habían pensado y habrían hecho sus estudios de demanda muy hechos y prototipado rápido, bla, 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 y lo sacaron al mercado en un low profile para intentar desarrollar funcionalidades.
Esto lo petamos y nos hacemos de oro.
Y se dieron cuenta que no había mercado todavía para ese tipo de dispositivos y ya habrán hecho muchos estudios, porque sí que había escuchado que ahora, no sé si era IBM o Apple los que iban a pensar sacar unas gafas que tuviesen parte de realidad aumentada. Entonces, ojo con esto de la tecnología, cómo evoluciona. Está ya todo, ¿no? Pueden tener mucha planificación hecha las grandes tecnológicas, pero es muy complicado acertar no solamente en si el dispositivo es correcto, si el cliente lo va a aceptar, sino cuándo lo va a aceptar, porque igual y todos se adelantan a su tiempo y entonces, por mucho que la tecnología sea adecuada, funcione y tenga un modelo de negocio detrás, si se adelanta a su tiempo y el cliente, y al final eso es lo importante, la tecnología en sí no es relevante, lo importante es cómo las personas, nosotros, utilizamos la tecnología. Y por muy buena que sea la tecnología, si el común de los mortales, si el mercado no te la compra, pues ya puedes hacer todo lo que quieras, que esa tecnología en este momento no funcionará. Pero eso es lo bonito de innovar, que muchas veces, desgraciadamente, estás haciendo algo nuevo, distinto, y esto muchas veces es prueba y error, por mucho que te empeñes o por mucho que seas Google o Facebook.
Debe ser prueba y error, Álvaro, porque yo hace un momento he hablado de Alexa y no sé por qué mi teléfono, mi reloj, ha empezado a hablar solo. Lo ha escuchado Estefanía, que está aquí en el estudio. Sí, cuando te he dicho la palabra Alexa. Bueno, aquí no tengo ningún dispositivo. Es posible que alguien que esté escuchando se cague en mí, porque ahora le están preguntando desde sus domicilios qué quiere que Alexa haga. Esta mañana, antes de venir a la radio, he consultado un par de documentos y tengo en la habitación un Google Home, que es muy bonito porque te despierta diciendo, programándolo, Sergio, buenos días, son las 7 en punto de la mañana. En Barcelona tenemos 14 grados y aquí te dejo con tu canción favorita, siempre de Julio Iglesias, The Best. Mm. Pero inexplicablemente, después me ha dicho, sin que yo dijera nada, es verdad que a veces hablo solo, pero sin que yo dijera nada, me dice, no hay ningún instituto cerca, debes buscar otro. Las ganas de ser, de las empresas tecnológicas, de ser la primera en las gafas del Google, hay muchas cosas que hay que perfeccionar bastante antes de que salga.
Sí, pero aquí van a hacer, bueno, lo vemos todos, cuando alguna vez te has dado de alta en algún tipo de servicio, pues estamos hablando de hoteles, en un hotel y demás, luego estás recibiendo durante una temporada larga, o ves directamente la publicidad, por las cookies que tienes, la publicidad de ese hotel al que fuiste, de esa marca o de esa cadena a la que fuiste, o si no te envían directamente correos y newsletters, y es como, a ver, que fui a ese hotel porque tenía una reunión de trabajo en Ámsterdam, pero no voy a volver a Ámsterdam en los días de mi vida, ni de vacaciones ni tal, pero sigues recibiendo esa información de ese hotel que los está haciendo, y lo está haciendo no de una manera demasiado eficiente. Pero aquí sí que yo creo hay dos temas muy importantes que me gustaría comentarte.
Sí.
Uno, la tecnología va a cambiar mucho con respecto a lo que estabas diciendo ahora, Alexa, el reconocimiento del lenguaje natural.
Bien.
Las máquinas nos van a entender. Hay muchos micrófonos puestos, todos llevamos uno o varios.
Ojo al lenguaje de la voz, ¿eh? Ojo al lenguaje de la voz. Ya sé que soy parte interesada por el negocio, pero bueno, ojo al lenguaje de la voz que sube de forma bestial.
Hay muchísimos micrófonos, todos los dispositivos móviles son micrófonos, entonces habrá una inteligencia que estará escuchando lo que estemos diciendo y seremos conscientes de ello o no, pero habrá muchos dispositivos que nos estarán escuchando y, ojo, y nos estarán entendiendo. Y luego, dos, el reconocimiento biométrico, las máquinas, el machine learning y el deep learning que dicen, van a reconocer las cosas. Algo que nos parece tan natural para nosotros ya adultos, el ver un banco y reconocer que es un banco, es que estoy mirando ahora por la ventana,
¿sí?
El ver un árbol, un pino y decir, ah, esto es un pino. Eso nos lleva muchos años de aprendizaje cuando somos niños y tenemos que estar 4, 5, 6 años hasta reconocer y poder verbalizar que eso que estamos viendo ahí es un pino, que este chico de ahí es mi primo,
sí.
O que esa señal de ahí es una señal de stop. Entonces, eso como humanos nos lleva años, las máquinas ahora lo van a poder hacer y estabas diciendo, el iPhone 12 te reconoce la cara y sabe quién eres y reconoce en una foto. Entonces, desde el punto de vista físico va a haber muchos sensores y va a haber muchos en todos los dispositivos móviles y todas las cámaras que se pongan en todas las ciudades del mundo para reconocer uno, visualmente, qué es lo que hay, tanto las personas, reconocer a las personas y reconocer qué es lo que hay alrededor, en los escaparates, esta persona que se llama Pepito Pérez y que tiene este poder adquisitivo está mirando este escaparate y en el escaparate se está fijando en esta prenda de este precio. Y luego reconocer los sonidos. Entonces, el mundo se va a poder digitalizar.
Sí, sí.
Aunque tú no lleves ningún dispositivo, el sistema va a poder reconocer que tú estás haciendo esto con cara de perros o con cara de buen humor en este centro comercial, parándote en estas tiendas, porque va a haber cámaras que van a reconocerte cuando tú te estés moviendo, ojo, aunque no lleves ningún dispositivo móvil. Y punto número dos, el tema de inteligencia artificial, que esto a mí es lo que me apasiona, me da pánico y puede que cambie mucho en el corto plazo. Va a ser capaz, vamos a ser capaces de tratar toda esta información para sacar el uso que queramos. Y aquí el uso dependerá mucho de qué tipo de normas, de reglamentos, de ética pongamos a la utilización de toda esta información, porque las máquinas van a poder ser capaces de masticar toda esta información desde el punto de vista personal, individual,
sí,
de utilización colectiva o empresarial. Y el avance de la inteligencia artificial para gestionar todo esto, vamos a poder tener una personalización de los servicios desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público, brutal.
Bueno, a mí, si este espionaje constante, que a mí, bueno, si es para el bien común, entiendo, para que la sociedad sea más justa, evitar robos y todo esto, ya me parece bien. ¿Qué es para que me vigilen? Bueno, estamos permanentemente vigilados desde que entramos en una oficina bancaria, que hay cámaras, hasta por la calle. Nos vigilan mucho. A mí no me importa, porque tampoco tengo mucho, no, nada que esconder. Me es igual, lleve o no lleve dispositivo. Pero es verdad, hay muchas personas que se quejan de esta auténtica digitalización y la usan cada día. Y yo lo veo un poco injusto también. Porque es una cosa...
Esto va a ser, el tema es qué normas nos ponemos para que desde el punto de vista público, como comentabas, o desde el punto de vista privado,
claro,
que recibamos información...
A mí que me envíen mails, ya me parece, envíame lo que quieras, que no te compraré nada. Lo he dicho hace un momento en la editorial del programa, que es que yo el domingo me compré una planta, por curiosidad solo, que se llama tomillo, un euro, lo vi en una floristería, digo, ah, mira, pues me hace gracia, la toqué con las manos, hacía aroma y ya está. Vivo solo, no se lo dije a nadie, puse la planta, hay veces que hablo solo, pero no le hablé a la planta, de verdad, y dice que hay gente que dice que le va bien hablar a las plantas, no dije nada. Ayer, mirando Instagram, me sale una aplicación que si te la descargas, te permite hacer una fotografía a la planta y te dice todas las calidades y qué tipo de planta es. Digo, no, no puede ser. Me la bajo, le hago una foto y sí, me salen el tomillo y sus 15 variedades.
Sí, es que aquí tenemos un problema porque el cerebro y la memoria que tenemos es una memoria selectiva para optimizar el hueco que tenemos en el cerebro y el tiempo. Entonces nosotros tomamos acciones conscientes e inconscientes y muchas veces nos olvidamos de lo superfluo y fijamos solamente nuestra atención en el tiempo real y nuestros recuerdos en aquello que consideramos que es relevante.
Sí.
Pero las máquinas no. O sea, una máquina que registre información de vídeo, audio o que esté registrando cookies en una... lo registra todo. lo registra todo. Entonces, la percepción que nosotros tenemos de lo que hemos hecho ayer, al final se quedará acotada a unos cuantos recuerdos de lo que nosotros pensamos o recordamos que es relevante. Pero la información que nosotros hemos dejado en Internet de lo que hicimos ayer es toda la información que queda registrada. Entonces, a lo mejor la percepción que nosotros tenemos de lo que comentabas, oye, yo no hablé con nadie del tomillo,
¿sí?
Y yo creo que no, esa percepción subjetiva que tú tienes...
No, no, es que no, es que
de datos...
Álvaro, que es un hecho, que no hablé con nadie, igual soñé en voz alta, pero no hablé con nadie.
Todavía las máquinas no han llegado ahí, pero casi, ¿eh?
Llegaron, estoy seguro que llegarán. Máquinas... Es posible que roncando o durmiendo dijera tomillo, lo dudo, pero también es casualidad, y en el fondo no es casualidad. No es casualidad. Sé que tienes poco tiempo. Acabamos. ¿Se va acabando esto de Holiday Inn? ¿Le atiende Mr. Marshall? ¿Soy su robot favorito? ¿En qué le puedo atender? Esto va a llegar.
Esto, yo creo que en el mundo occidental, en Europa, en
¿sí?
Estados Unidos, yo creo que ese tipo de servicios al final aquí va a tener muy poquita demanda.
Bien.
No sé, salieron en el mundo oriental, en Corea, en Japón, sí que puede que haya un nicho de mercado que demande esos servicios y que le parezca perfecto, incluso esté dispuesto a pagar un plus por tener ese tipo de atención. Pues si vas aquí en Francia, lo hizo alguna cadena hotelera, los Fórmula 1, Etap Hotel, que eran hoteles con cajero automático. A partir de una determinada hora metías una tarjeta de crédito, te salía la tarjeta, y para ese servicio, oye, pues me da igual que sea, es que
vale.
La gente piensa en un robot humanoide, no, es un cajero automático
vale.
Que te da las cosas que necesitas y está, pero eso es un nicho de mercado. Entonces, no intentemos extrapolar esto que está bien para un producto concreto
vale.
En determinados con... Oye, ¿se va a extender este tipo de servicios a el vacacional en España? Pues yo creo que eso es complicado porque somos más eficientes.
Bueno.
La máquina más eficiente polivalente que tenemos ahora para dar servicio a una persona es otra persona. En el corto plazo será muy difícil que una persona que por la mañana esté haciendo desayunos luego se pase a recepción a intentar agilizar las colas del check-in y luego por la tarde esté haciendo algo en el bar. No hay una máquina que te haga todo eso de manera eficiente. Bueno, sí la hay y se llama persona y además sonríe y da un buen servicio. Entonces, todavía falta mucho para que una máquina pueda sustituir a las personas dando un servicio al cliente. Lo importante en el sector turístico es que la persona que está llegando a tu casa, a tu hotel, se quede wow, sorprendida del servicio que le estás dando. Y las máquinas pueden automatizar muchos procesos de back office, pero es mucho más complicado, aunque estamos trabajando en ello, conseguir que sean eficientes dando un servicio de calidad al cliente.
Me quedo con esta última frase, que es el titular de la entrevista, sin duda. El mejor servicio que puede dar una persona es otra persona.
Efectivamente.
Es verdad que estamos en el año 2021. Igual, en el año 3021... pues estamos hablando de otros medios, pero seguramente no hablaremos. Sospecho, ¿eh? Porque nunca se sabe.
Efectivamente.
Ha sido un placer, Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero, hablar del futuro, de ese desconocido y apasionante futuro. Un saludo y buenos días.
Muchísimas gracias, Sergi, un saludo.
Adeu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Eix és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Eix al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelix.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Tota Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana d'iquiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes d'iquiosc.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a iquiosc.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí.
Sempre penso que és injust interrompre aquest tema. Estava parlant davant d'un micro i no sé per què havia desendollat el cable. Parlem una mica de cinema, parlem una mica dels bons temps, parlem una mica en to optimista, que és l'ADN d'aquest programa. Cinquenters, per tot Catalunya i Andorra, i per tot el món, mitjançant internet, a través radioestel.cat. Parlem una mica de cinema, parlem del Museu de Cinema de Girona, amb una de les persones que més al dia està amb aquest museu. Ella és Montse Puigdevall, que és conservadora del Museu de Cinema de Girona. Què tal, Montse? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí en directe a Ràdio Estel. Això d'entrada sona bé. Museu del Cinema. És l'únic museu del cinema a Catalunya, a l'Estat, al món?
A veure, com a museu, museu?
Sí.
Sí, Catalunya és l'únic. Hi ha altres col·leccions de semblants a la nostra,
sí.
El que passa que no estan obertes al públic com a museu. I el mateix passa a nivell espanyol, que, per exemple, la Filmoteca Espanyola té un projecte d'obrir un museu del cinema, però amb tot el tema de les crisis que anem encadenant, sembla, doncs està guardat allà en un calaix i de moment no el tiren endavant. I, per exemple, també la Filmoteca de Castilla i Lleó, a Salamanca, també té una col·lecció molt important del Basilio Martín Patino,
sí.
Que la tenen exposada,
sí.
Però, esclar, no funciona pròpiament com un museu. Un museu, recordeu que hauria de tenir tres funcions, no? Conservar, fer recerca sobre allò que conserva i difondre, o sigui, tenir uns serveis permanents, diguéssim, i en
sí.
Aquest cas no, és la col·lecció exposada i que es pot visitar demanant hora, diguéssim,
sí.
I poca cosa més.
A mi, si em permets, Montse, el que més m'agrada de tots, evidentment, és tenir el material per poder exposar-ho, però en aquesta última vessant que has posat èmfasi, difondre'l. És a dir, no serveix de res et parla un autèntic malalt de guardar cintes de casset traspassades ja a MP3, per sort, de guardar diaris en forma de PDF, és a dir, no, no serveix de res disposar d'un bé quan després no l'exposes, no el comuniques, no el transmets.
Clar, els col·leccionistes tenen això, no?, que tenen un afany de col·leccionar, però moltes vegades arriben a un punt que diuen, bueno, aquesta col·lecció l'estic disfrutant jo, sí, no l'està disfrutant gaire ningú més.
Clar.
I, bueno, d'aquí, si tenen la vocació després de que això sigui públic, com en el cas d'en Tomàs Mallol, no?, que va fer la col·lecció primer per ell, diguéssim, i llavors sí, va un punt que la va voler compartir amb altra gent, i d'aquí que fa ara justament 23 anys, bueno, de fet la va vendre abans a l'Ajuntament de Girona, però fa 23 anys que es va poder obrir aquest museu.
Suposo que aquestes col·leccions arriben a la possibilitat de que les pugui veure el gran públic impulsades o empaitades per gent propera, amics, amigues que diuen, escolta, però això per què ho tens si ho gaudeixes tu sol? Entenc que sí, no?
I ara, bueno, en certa manera, amb el tema de les xarxes, potser això se salva una mica, no? Però, esclar, sí, l'experiència de veure directament objectes originals no és la mateixa. Està clar.
Sí, no, està clar, està clar. Està
jo recomano que vingueu al museu, si teniu l'ocasió. Sí. Bueno, ara amb el confinament comarcal és una mica complicat.
És difícil, és impossible. A no ser que tinguis bona amistat amb un mosso d'esquadra, o que tinguis molta sort, o que siguis un trampós i t'inventis expedients per dir, miri, jo sóc el mecànic que va arreglar una peça del Museu del Cinema. I no et diran que no. Dic jo, no ho sé.
Que no, però...
Jo no ho sé, no ho sé. En tot cas, quina és la història d'aquest museu? Quan comença?
Mira, el museu pròpiament això obre fa 23 anys, el 8 d'abril del 98. La col·lecció d'en Tomàs Mallol la va adquirir l'Ajuntament de Girona l'any 94, 4 anys abans. Però ell ja estava fent aquesta col·lecció des dels anys 60. En Tomàs Mallol era empordanès, va néixer a pescador, però va viure a Torroella Fluvià, i ell, això, des de molt petit ja va estar captivat pel tema del cinema, i fins i tot es va fabricar un projector, que curiosament, bueno, se'l va fer ell amb material de desferra, per entendre'ns.
T'ha d'agradar molt el cinema per fabricar-te tu mateix un projector, eh?
Sí. I projectava un tros de cel·luloide que havia replegat d'algun projeccionista ambulant que havia passat al cafè del poble.
Sí.
I llavors, a partir d'aquí, doncs, ell també era cineasta amateur, va fer diverses pel·lícules que, si teniu curiositat, es poden visionar en el nostre web, el cinema.cat.
Sí.
I després va començar també a col·leccionar, primer, material de cinema amateur, càmeres, projectors, de les marques, bueno, potser que més coneixem, no? Paté, Kodak,
sí,
Pallar...
Alguna russa, potser?
I després va descobrir un llibre que es diu Arqueologia del Cine, de Peran, i va descobrir que darrere del cinema, o abans del cinema, per entendre'ns, hi havia tot un món, o sigui, tot un conjunt d'aparells i espectacles que, de fet, van arribar cap al cinema, no? Ens van conduir, cap al cinema.
Sí.
I a partir d'aquí va començar a col·leccionar això, obres xineses, llanternes màgiques, càmeres obscures, caixes d'òptica i altres projectors dels inicis, també algun cartell, etc. I a partir d'aquí va anar configurant la col·lecció. I això, fins que va decidir, doncs, que no... O sigui, tu sí que podies contactar amb ell i anar-la a visitar a casa seva, perquè s'havia fet construir una nau expressament per això.
Sí.
Però va arribar un moment que, doncs, li va voler donar una altra dimensió, no?
Sí.
I, doncs, d'aquí el naixement del museu.
Segurament una de les coses que ens apassiona als col·leccionistes és exposar-ho i explicar. I una de les coses que més ràbia ens donen als col·leccionistes és... Això per què, que ens diguin, això per què ho treus, per què ho ensenyes, si això ja està passat de moda. Però és que s'ha de fer entendre, i jo estic, no sé si sol, aquesta batalla, que el cinema avui dia és el que és, segurament més electrònic, més digital, perquè hi ha hagut un passat amb totes aquestes eines que s'han pogut fer servir. Si no, no existiria. És a dir, el valor dels objectes del passat possibilita els béns del present, sens dubte, però a tots els nivells. Estem parlant de cinema, però a altres nivells també. I em fa ràbia aquesta mena... Home, no és un despreci, però és una resposta del tipus... Va, escolta, i això què? No, és que tu estàs aquí o tu vas al cinema avui a veure segons quina producció, perquè ha existit un projector, un cel·luloide, un això. No sé si estàs d'acord amb mi, Montse.
Sí, 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 no, completament d'acord. O sigui, és un... S'han anat encadenant, no?, coses, i el mateix llenguatge audiovisual,
sí,
evidentment que ha evolucionat, però si vas a mirar, no diferim tant del llenguatge clàssic, per entendre'ns, no?
Sí.
O, per posar un exemple, un paral·lelisme, als inicis del cinema, vosaltres sabeu que aquí, a Europa, tenim molt clar que els inventors del cinema van ser els germans Lumière.
Francesos, sí.
Aquesta pregunta la fas als Estats Units, diuen que va ser Edison.
Ah, sí?
I, sí.
Vaja.
Sí, sí, aquesta... Bueno, tot i que, a veure, van haver-hi diferents inventors, que van arribar al mateix punt, diríem, a diferents països del món.
Sí.
I, el que passa que Lumière es va emportar, si més no, aquesta banda de l'Atlàntic, es va emportar una mica la palma, no?, perquè... van ser els més coneguts, ja eren empresaris i
sí,
tot això doncs, els recolzava.
Sí, sí, sí.
Edison, però el cinema que va inventar Edison era un cinema pensat perquè l'espectador el veiés individualment, amb un aparell que era el quimatoscopi.
Oh.
Hi havia sales públiques on hi havia diferents aparells d'aquests, tu posaves una moneda, acostaves els ulls cap a un visor i veies una pel·liculeta que no passava dels 50 segons o del minut, que normalment eren, bueno, accions, gent que es barallava, gent que es perseguia, etc.
Sí.
I era, per tant, un consum individual. I si us hi fixeu, ara hem tornat molt a això.
Les ulleres perquè vostè pugui veure el cinema en 3 o en 4D.
Exacte.
Clar, és individual, sí, sí.
Sí, sí, i quanta gent coneixeu que està mirant pel·lícules i sèries amb el mòbil, no?
O la d'una família, i no mira ningú, la d'una família que està al menjador de casa seva, pare, mare, fill i filla, cadascú amb una tauleta.
Exacte, sí, sí, doncs és això. I a mi no m'agrada, això.
Sí. No, no, a mi tampoc, però...
Al cine, doncs vaig al cine, i si no, doncs com més gran sigui la pantalla, millor,
Sí, sí, sí.
I com més acompanyada, millor.
I tant.
Però vaja, és una mica això, no? I amb el llenguatge audiovisual passa una mica el mateix, es torna... partim de la mateixa base, tant del cinema dels orígens com ara, no? Què fa riure la gent? Doncs el mateix que fa 100 anys, però entenc.
I tant, una caiguda, sí. Hem evolucionat molt, però igual no tant, Igual no tant. Una mica, Montse, si em permets, l'excusa és l'exposició al Museu del Cinema de Girona d'una pintura precursora del 3D.
Sí.
Ens pots explicar això ben bé què és?
A veure, per posar-vos una mica en situació.
Sí.
En el museu parlem també de com es captava la imatge. O sigui, clar, el nostre museu, abans d'arribar al cinema, passa per tot un seguit d'això, d'aparells d'espectacles, i un àmbit està dedicat a com es capta la imatge.
Sí.
Inicialment amb les càmeres obscures o càmeres fosques, que no sé si he tingut l'ocasió de veure'n mai cap, consisteix en una caixa fosca o una habitació fosca amb un foradet a la paret o en un dels costats, i si l'exterior és prou il·luminat, es capta aquesta imatge exterior de forma latent a l'interior. O sigui, tu pots veure doncs, la gent passar, o els cotxes, o es mouen les fulles dels arbres amb el vent, no? Això era utilitzat pels pintors, ja des del Renaixement, per dibuixar paisatges i per dibuixar-ne la perspectiva.
Sí.
Llavors, una evolució. Això va anar evolucionant, incorporant-hi lents, miralls, etc., perquè la imatge fos més nítida. I a partir d'aquí es dibuixaven el que es deien vistes òptiques, que eren gravats on aquesta perspectiva era molt acusada i eren visionats amb una lent, amb una caixa d'òptica, per una mica veure encara amb més impressió, diguéssim,
sí.
De profunditat.
Sí.
I un pas més enllà d'aquestes vistes òptiques seria el diafanorama, que és aquest aparell aquest objecte que hem presentat, que hem incorporat a l'exposició permanent, que és ni més ni menys que tres vidres col·locats en un marc de fusta, disposats a pocs mil·límetres l'un a l'altre, i que estan pintats amb diferents plans, diguéssim, d'una mateixa imatge. En aquest
cas,
un paisatge.
Sí.
Un paisatge holandès, d'una gent patinant, un paisatge hivernal, clar, Holanda és molt plana, ja ho sabeu.
Sí, 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 hi ha moltes bicis.
Si fem un paisatge dels Alps, la sensació clar. Encara que seria més acusada, no?
Això el que em recorda, disculpa, i ja acabo, el que em recorda és una mica aquella pantalla que posàvem als anys 70 davant del televisor, que era com una mena de filtre que feien veure que era la televisió en color. I mira, la televisió en color, quan era en blanc i negre, i era només que un filtre per davant de la pantalla de la tele.
Exacte.
Ahir. Sí. Vale. Doncs aquí són tres i de vidre.
Són tres de vidre, amb això, diferents plans, diguéssim, d'un mateix paisatge, dibuixats a cada vidre. Això el que fa és que, il·luminat per darrere, a veure, atenció, que ara nosaltres tenim l'ull educat d'una certa manera que no tenien
sí.
la gent de l'època. Eh?
Certament.
Plan de 1780, aproximadament. Mm. Clar, això il·luminat per darrere donava una sensació realment de 3D, entre cometes. O sigui, tu et donava la sensació de que veies profunditat en aquella imatge.
Et senties privilegiat.
Exacte.
Sí.
Sí. I això formava part, a veure, pel que sabem, actualment se'n conserven només uns 120. Clar, pensem que és un material molt fràgil, que és
sí.
de vidre. Sobretot estan localitzats a museus dels Països Baixos.
Uh-huh.
Però això era un objecte que la gent, clar, amb una certa condició econòmica, tenia a casa seva com un entreteniment, com podia tenir doncs, altres joguines òptiques, tenia això. I sí que després va tenir un moment que era considerat com una obra d'art, perquè se'n feien exposicions públiques,
sí.
però inicialment era això, un entreteniment que la gent tenia a casa, com podia tenir un quadre o no sé, un zoòtrop, o bueno, un zoòtrop és posterior, o una llanterna màgica per projectar històries pels seus fills, no?
Uh-huh.
Doncs seria això.
He vist que busqueu personal.
Busquem personal?
Convocatòria de dos processos de selecció de personal per a bosses de treball en el Museu del Cinema.
Estàs mirant la web.
Sí, sí, estic mirant la web.
Sí,
cosa que no esperava, de carai.
Necessitem, per cobrir l'estiu, doncs
sí.
necessitem gent per la recepció i gent de coordinació, diguéssim, d'atenció al públic a les sales.
I no heu tingut una allau de propostes?
Doncs mira, no t'ho sé dir perquè com que això no ho porto jo, sí que no estan arribant,
sí.
o no et sabria dir la quantitat ara mateix.
Carai, 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 carai. Jo que entenc que ha d'haver-hi bufetades per anar a treballar, no un cinema, al museu d'un cinema.
Sí.
Com a mínim jo em posaria, intentaria arribar, eh?
Que és una feina molt bonica.
Sí, 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 sí. Certament, certament. Ara el museu m'has dit que està obert, que no?
Avui està tancat al museu, perquè
sí.
dilluns, per això, bueno, la teva companya m'ha dit que s'havia costat una mica de localitzar-me, perquè justament el museu està tancat el dilluns i aprofitem sí. per fer feines internes,
sí, sí, sí.
i a vegades el telèfon queda així una mica desatès, però
sí, sí,
disculpeu.
Sí.
Però a partir de demà estem oberts de 10 del matí a 6 de la tarda, de dilluns a dissabte, i el diumenge també de 10 del matí a 2 del migdia.
Entenc que amb les màximes mesures... bé, les màximes, sí. a les mesures que pertoquen, no cal que siguin les màximes, amb les mesures que pertoquen, segons les autoritats sanitàries sí. o polítiques, sí. que cada dia canvien d'idea i de torn, però, bueno, en principi, la gent pot anar a veure i a llegir...
Pot anar a veure... Sabeu que al nostre museu, a part de les peces originals, també hi ha moltes rèpliques i molts interactius perquè la gent pugui manipular. Llavors, al costat de cada un d'aquests interactius hi ha gel perquè la gent es pugui posar abans i després.
Mm.
I bé, seguim totes les mesures.
Digue'm, per acabar, alguna cosa curiosa, que jo no hi he estat al museu, per desgràcia, però en fi, tampoc em queda massa lluny per poder anar-hi.
Estem molt a prop, eh?
Sí, ho sé, ho sé. I anava més encara. Quina és la volia dir l'atracció, però no és la paraula, la peça que més resposta té?
La peça que més resposta té, bé, depèn una mica del perfil de cada visitant, eh?
Sí, clar, sí, sí.
Els nens, per exemple, els hi encanten les rèpliques de joguines òptiques, perquè és un passadís on hi ha un zoòtrop, un praxinoscopi, un calidoscopi gegant,
sí.
i, bueno, això fa molta gràcia a tothom, no?, perquè pots jugar i t'ho passes molt bé. Per la gent més, no sé, cinèfila, per exemple, hi ha un apartat que està dedicat a finals de pel·lícules i
sí.
també exposats molts cartells i fotografies d'actors i directors i actrius i directores que també doncs, fa molta gràcia perquè bueno, comences a recordar no, què has vist, què no has vist, etc, quines tens ganes de tornar a veure I després hi ha una vitrina que fa especialment il·lusió a la gent que havia jugat amb el Cinemic, perquè, no sé si tu el coneixes, Sergi, aquest aparell de projecció...
El Cinexin, has dit? El Cinexin? No.
No, Cinenit.
Cinenit, no el conec, no em sona.
No el coneixes?
No.
Potser hi haurà gent que ens està escoltant ara que sí que se'n recordarà.
Cinenit, has dit?
Nic, N-I-C.
Cinenic,
el nom ve dels germans Nicolau, que eren els fabricants, que eren de Barcelona.
Sí.
I aquesta joguina es va començar a fabricar l'any 31 a Barcelona i després de moltes vicissituds es va deixar de fabricar l'any 74. Mm-hmm. 1974, vull dir que va ser una joguina amb una vida molt llarga.
Sí.
Se'n van vendre patents a diversos països del món. I bé, era un projector de cinema, per entendre'ns, que projectava bandes de paper amb tot tipus d'historietes, o sigui, historietes de Disney fins i tot, però també doncs, de personatges que els mateixos fabricants s'havien inventat. El Miau, que era un gat, i llavors hi ha tot d'aventures del Miau, el Miau pintor, el Miau cantante d'òpera, etc.
L'estic veient aquí davant, davant de l'ordinador. Això és la possibilitat que ens donen les xarxes, és a dir, un aparell com de ferro i que home, té certa semblança al Cinexin.
Sí. Mm?
Sí, sí, sí. I que amb una manivela li vas donant voltes perquè vagi passant.
Sí. Clar, la gràcia d'això, la clau de l'èxit, per entendre'ns, això ho podia manipular directament el nen, amb una mica de cura, evidentment.
Clar.
Però això ho podia manipular el nen. Per tant, el nen no havia d'anar perseguint els pares perquè li projectessin. Com passava amb altres projectors, com el Pate Baby, per exemple, que eren pel·lícules de cel·luloide de 9 i mig.
Clar.
I, bueno, hi havia una mica més de complicació, no?
Sí.
I bé, això.
Bueno, doncs, em sembla prou interessant. Clar que és veritat que per parlar del Cinenic ens hem de situar a l'any 1931, per exemple, i així fer-nos una composició de lloc per veure què tenien i què els oferia el món del cinema a aquesta canalla i als nens que podíem, afortunadament, per ells, gaudir d'aquest Cinenic. Dóna-li ara un Cinenic a un nen. Home, he dit que no, però ojo, eh?
La manipulació, no? Veure com va girar la manivela. Bueno, hi ha nens i nens, hi ha nens molt curiosos.
Sí.
Jo crec que sí que els faria gràcia, no?
Sí, tens raó. Escolta, hem parlat amb Montse Puig de Vall, conservadora del Museu de Cinema de Girona, col·lecció de Tomàs Mallol. Gràcies per il·lustrar-nos, per ensenyar-nos i per verificar les virtuts i el valor d'un museu, en aquest cas el Museu del Cinema. Gràcies, Montse, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia, i quan vulgueu aquí ens trobareu.
No dubtis, adeu, vagi bé, bon dia.
Bé, adeu, bon dia.
2:50, que maco, eh? Que maco. Ara ha estat una mica desafortunat perquè he dit, dóna-li un nen un Cinenic. Bueno, dóna-li un nen de Barcelona, de Girona, dóna-li un nen de Yemen. Dóna-li un Cinenic a un Cinexin, a un nen de, jo què sé, Somàlia. Doncs possiblement sigui la joguina de la seva vida, que ni tan sols sàpiga que existeix. I es pot passar tot un matí, desenes de matins, gaudint amb aquesta joguina que no coneix i que aquí pràcticament ja té 90 anys i que fins i tot està exposada al museu, el Cinenic. Per tant, demano disculpes pel meu comentari que he dit, dóna-li un Cinenic a un nen. Doncs sí, he estat un pèl superbi. Demano disculpes, així és. No sabem el que tenim. I això ho dic per què? Mireu, avui, que com a pare divorciat he estat amb les meves filles aquest cap de setmana, hi ha hagut un moment que les tres del segle XXI, les tres que volem tenir, doncs ens ha fet coincidir els tres, en un lavabo, el meu lavabo, de 3 metres quadrats. I els he dit, Clàudia, Abril, us adoneu que és el primer cop a la vida que estem els tres a aquest lavabo? Només en tinc un. I escolta, doncs que per molts anys podem tenir aquest lavabo perquè senyal que estarem junts i que podem explicar acudits i coses boniques durant molt de temps, encara que sigui un lavabo. És tot. Amb aquesta anècdota de la vida interna, però molt interna, acabem els 50ers d'avui. Abans crec que Bet us vol dir alguna cosa.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.